la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bona nit, benvingudes i benvinguts a un nou programa de la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç dels continguts que podreu escoltar aquesta setmana. Durant l'hora d'emissió d'avui us oferirem les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb la Clàudia Matella, responsable de la Lliga d'Animals de Sabadell. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Sou a Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura. Comencem, com sempre, amb les notícies, amb una de bona, perquè serà possible anar a la compra d'aliments amb envasos reutilitzables. Pas endavant per poder anar a comprar als supermercats i a les cadenes alimentàries amb envasos reutilitzables. Fins ara només era possible de fer-ho en establiments especialitzats o al petit comerç de proximitat, quelcom que limitava molt l'objectiu de reduir el consum de plàstic i de fomentar la reutilització. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, que compta amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya. El nou protocol establirà una sèrie de mesures higièniques pels envasos que portin els clients en fer la seva compra. Tots ells hauran de ser d'un material apte per a l'ús alimentari i fàcil de netejar, sense esquerdes, sense òxid i sense taques, i hauran de disposar d'una tapa o d'un mecanisme de tancament. Les bosses hauran de ser de tela, de malla, de silicona o de plàstic reutilitzable, i hauran d'anar provistes igualment d'un mecanisme de tancament incorporat. Els establiments podran rebutjar aquells envasos que no considerin adequats. Els consumidors tindran al seu abast la llista d'establiments en els quals podran fer-hi la compra amb els seus envasos. Aquest fet aportarà visibilitat als supermercats conscienciats amb la sostenibilitat. Segons les dades aportades per l'Agència de Residus de Catalunya, durant el 2019 cada ciutadà va produir una mitjana de 527 quilos de residus, dels quals el 55% van anar a parar a contenidors. A causa dels processos de tractament i d'eliminació, aquestes deixalles acaben suposant un 6% del total d'emissions globals de gasos amb efecte hivernacle. El fetge d'oca, o foie, cada cop és més rebutjat. El boicot al foie, el fetge d'ànec o d'oca, per motius prou evidents de maltractament animal, s'intensifica a França, on és tot un símbol gastronòmic. I és que els ajuntaments d'Estrasburg, de Grenoble i de Lió n'han prohibit el consum en recepcions oficials, just abans de les festes nadalenques. Fa anys que la producció de foie és objecte de campanyes de protesta d'entitats animalistes com l'ADA, per la tortura, la qual són sotmesos als ànecs i les oques. Aquests animals són forçats a ingerir, a través d'un embut, una gran quantitat d'aliments per tal que el seu fetge augmenti fins a 10 vegades el volum. A Europa, aquesta cruel pràctica d'hipertrofiar el fetge dels animals només està permesa a França, a Espanya, a Hongria, a Romania i a Bèlgica. Darrerament ha estat prohibida a Califòrnia, al Japó i a São Paulo, i a partir del 2022 la seva venda quedarà vetada també a Nova York. El Regne Unit ja està estudiant igualment de fer el mateix. La gastronomia francesa s'haurà d'anar acostumant a aquests canvis que són fruit de l'augment en la conscienciació ciutadana envers el respecte i el benestar dels animals. i les decoracions per Nadal han de ser respectuoses amb la natura. Som ja molt a prop de les festes nadalenques i moltes cases ja estan preparant la seva decoració perquè estigui tot a punt per a aquestes celebracions. El pessebre, o l'arbre de Nadal, entre d'altres, són elements essencials, però cal tenir en compte alguns consells perquè l'ornamentació de la llar es faci de la forma més respectuosament possible amb el medi natural. Està prohibit collir boix grèvol i arrencar avets. Són espècies protegides a tot Catalunya, que només es poden comercialitzar si procedeixen de cultius o de països on hi és permesa la recol·lecció. En aquests casos han de dur la certificació d'origen. Caldria evitar també l'ús de la molsa per guarnir els pessebres. Es tracta d'una planta que és refugi per a petits invertebrats i que protegeix el sòl del bosc de l'erosió i de la dessecació. Podem substituir-la per fulles seques, escorça, serradures tenyides, sorra o paper. Amb un senzill gest com aquest, contribuirem a garantir la protecció dels ecosistemes vegetals.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que reciclant el vidre estalviem un 30% d'energia i un 93% de matèria prima? La producció del vidre nou requereix d'una gran despesa energètica de combustibles fòssils, generadors de les emissions de diòxid de carboni que escalfen i contaminen la nostra atmosfera. Per les seves característiques naturals, el vidre mai perd la seva capacitat per tornar a ser reciclat, mantenint totes les seves propietats. El vidre també té la possibilitat de ser reutilitzat moltes vegades abans de ser reciclat. Per totes les seves avantatges, el vidre és considerat un dels materials més perfectes i ecològics que podem utilitzar. 1 milió de tones de vidre reciclat estalvien 100.000 tones de fuel equivalents a l'emissió de 320.000 tones de diòxid de carboni. Per cada ampolla reciclada s'estalvia l'energia necessària per mantenir una bombeta de llum de 100 watts durant 4 hores. Recordem que el reciclatge és una de les aportacions més directes per afavorir la salvaguarda del planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert en ornitologia, professor i divulgador Abel Julien. Els ratpenats, mamífers, s'orienten per ecolocació. És a dir, emeten uns ultrasons que reboten contra els objectes sòlids i es fan un mapa visual del seu entorn. Els ocells nocturns, com els mussols, les òlibes o els enganyapastors, fan servir també aquest sistema?
Doncs no. Tots els rapinyaires nocturns i també enganyapastors, ibocs, etcètera, no fan servir ecolocació. Els rapinyaires nocturns sobretot fan servir la oïda, d'entrada una vista molt bona, veu en penombra amb una miqueta de llum, doncs ja hi veuen força millor que nosaltres, però sobretot tenen una oïda extraordinàriament fina. Una oïda, a més, que tenen els pavellons auditius, els forats, diguem-ne, per on entra el so, lleugerament asimètrics, i els hi permet localitzar molt bé el so. I llavors cacen molt d'oïda, senten el ratolinet allà movent-se la fullaraca igual a 20 o 30 metres, i ells són capaços de trobar-lo perfectament. I fan servir aquests sistemes. Els enganyapastors fan servir més la vista, i tenen també una molt bona vista, tenen uns ulls amb una part a l'interior que es diu tapetum, que és especialment sensible. Però bé, ultrasons, ecolocació, etc. Doncs sí que hi ha uns ocells que són capaços d'orientar-se per ecolocació, és a dir, com els ratpenats, emetent un so que rebota i llavors els permet fer-se un mapa visual, que són el pájaro aceitero, un ocell de Sud-amèrica, i una sèrie de falciots del sud-est asiàtic. Aquests ocells emeten uns cridets que quan reboten doncs són capaços això de fer-se aquest mapa visual, i fan servir aquest sistema d'ecolocació a les coves on habiten i on nidifiquen. Però quan surten a fora d'aquestes coves a caçar, a alimentar-se, llavors fan servir la vista. És una cosa molt curiosa, tenen aquests dos sentits per poder-se orientar. Això sí, no són ultrasons. Ultrasons, com els ratpenats, vol dir que no els sentim. Estan en una freqüència de so molt alta que els humans no sentim. Aquests, el pájaro aceitero i aquests falciots, emeten el so dintre el rang audible, llavors nosaltres sentim tot de cridets allà. Per tant, doncs, els ocells aquí d'Europa nocturns no fan servir ecolocació, però sí que hi ha alguns exemples d'ocells amb ecolocació al món.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ornitòleg Abel Julien. Més informació a abeljulien.blogspot.com. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Estimats animalons, amigues i amics, li dediquem aquest espai a una cantant italiana que ja volia ser cantant des de que tenia 15 anys, en què es presentava al Festival de San Remo dins de la secció de principiants. Nasqué a Soro, a la regió de Lascio, a Itàlia, l'any 1987. O sigui que tenim Anna Tangelo per temps. No he trobat massa informació seva a la Wikipedia, però la seva activitat artística ha estat moltíssima. Escoltem-la ara amb Libera, Sono Libera, i Il mio amico.
Sorridere alla pioggia mentre bagna e cade. Morire in un tuo bacio senza respirare. E perdermi come una goccia in mezzo alle tue braccia, in mezzo al mare. Guardare le paure, bruciare dentro il sole, sentire che con te sono.
resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico se cammina per la strada fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più sicura, poi di notte gli regala la paura. Dimmi che male c'è, se ami un altro come te. L'amore non ha senso, il brivido è lo stesso, o forse un po' di più. Dimmi che male c'è, se ami un uomo come te. Se il cuore batte forte, dà vita a quella morte che vive dentro te. Il mio amico cerca un nuovo fidanzato, perché l'altro già da un pezzo l'ha tradito. Dorme spesso accanto a me dentro al mio letto e si lascia accarezzare come un gatto. Il mio amico mi confida le sue cose, anche quelle che non sa. Poi mi guarda mentre spegne il suo sorriso, spera sempre in quell'amore che non ha. Dimmi che male c'è, se ami un altro come te. L'amore non ha senso, il brivido è lo stesso, o forse un po' di più. Nel cammino dell'amore scende sempre quel dolore dentro te. C'è chi ti guarda con disprezzo perché ha il cuore di un pupazzo dentro sé. E a chi dice che non sei normale, tu non piangere su quello che non sei. Lui non sa che pure tu sei uguale a noi e che siamo figli dello stesso Dio. Dimmi che male c'è, se ami un uomo come te. Se il cuore batte forte, dà vita a quella morte che vive dentro te.
Obligatori recordar a aquestes hores de programa qui som. Som la veu dels animals i la natura. L'escolteu a través de Ràdio Estel. És un programa dirigit i presentat per ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. I ara és el temps per l'entrevista i parlem d'una associació, d'una lliga, d'una protectora, la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. Ho fem amb la seva responsable, amb la Clàudia Matella, qui ja ens escolta. Clàudia, bona nit.
Hola, molt bona nit. Gràcies per invitar-nos.
De res, ara repassarem una mica tota l'activitat d'aquesta Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, que es troba a la carretera de Sabadell a Caldes de Montbui, per si l'heu d'ubicar. Una protectora que té un total aproximadament uns 952 socis, també té un contracte amb l'Ajuntament de Sabadell des de l'any 1981 per la recollida, la custòdia i l'adopció d'animals abandonats, i també un contracte amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per la recollida, la custòdia i també l'adopció de gossos abandonats. Clàudia, explica'ns una mica els inicis d'aquesta protectora que ja té força anys d'història i de tasca en defensa dels animals.
Pues sí, tiene muchísimos años. Digamos, oficialmente se constituyó la asociación en el año 1979, que es ya más de 40 años, 42. Pero ya desde 1962 había en Sabadell gente que se preocupaba de los perros en la calle, de los gatos, y tenían un pequeño refugio en otro barrio, hasta que ya cada vez había más animales y era insostenible también por el ruido, la gente se quejaba, como siempre cuando hay muchos animales se quejan, y en esa época todavía era más complicado. Hasta entonces, en 1979 encontraron el espacio donde estamos ahora, un terreno grande en las afueras, cerca del cementerio, como siempre, y aquí se instaló luego la asociación desde el año 1979, pero digamos las raíces son aún anteriores.
Amb una missió, bàsicament, d'acollir animals abandonats i també dotar de millors condicions de vida per als animals del refugi, sobretot, i promocionar la seva adopció. No sé si en aquests anys, evidentment, hi ha hagut creixement en nombre de socis, en nombre de persones que han seguit, però també si es percep que hi ha hagut un augment de la consciència al municipi, a Sabadell i al seu entorn sobre aquesta responsabilitat que hi ha amb els animals domèstics.
Pues eso todavía estamos luchando, ¿eh? Que no es del todo claro porque las entradas siguen siendo muy altas. Digamos, llevamos un registro estadístico de casi 15 años y estaban en unos 1.000 animales al año entrando y ahora estamos en 862, o sea que tampoco es que sean menos, mucho menos en 15 años. Siempre se oscila entre 1.900, 850, 900, van subiendo y bajando, pero el gran número no ha bajado. Lo que sí que hemos conseguido es que haya más adopciones, eso es la parte positiva, que la gente se conciencie más, que en vez de buscar un animal, yo que sé, por internet o comprarlo, pues hay mucha gente concienciándose para adoptar. Pero las entradas, lamentablemente, siguen altas.
És un problema que trobem, que detectem en molts llocs, perquè també hem parlat amb moltes altres protectores d'arreu del Principat de Catalunya, cosa que ens dediquem i tasca que ens dediquem a fer també aquí al programa. I respecte a aquestes dades que tu feia referència, Clàudia, del 2019 i 2020, pel qual també et preguntarem, perquè hi ha hagut aquesta interrupció a causa del Covid, no? Que de vegades sembla doncs, que això hagi hagut d'incidir en un sentit o altre. Pel que comentaves tu, el 2019 van entrar al refugi 800 animals i el 2020 862. Per tant, aquest augment, sí. Un augment del 8%, 62 animals més. I, en canvi, hi ha hagut més adopcions, també. És a dir, el 2019 es van adoptar 701 animals i, en canvi, el 2020, 772. Per tant, aquesta és la nota positiva, no?
Sí, aquí hay que hacer un inciso que casi la gran mayoría son gatos, porque en los últimos dos años lo que más han entrado son gatos, digamos. Ha invertido un poco la especie que entra aquí, que siempre han sido más perros, y luego el segundo animal han sido gatos, y en los últimos dos años es al revés, que han entrado muchísimo más gatos que perros.
Aquestes xifres, a què creieu que es deu això, i si s'ha notat també una mica tota aquesta incidència del virus en un sentit o en un altre?
Sí, por un lado pienso que se está trabajando muchísimo en el municipio de Sabadell en las colonias de gatos de Progat, que es una cosa positiva para intentar conseguir rebajar las camadas indeseadas, ¿no? Y están esterilizando muchísimos gatos, pero también están recogiendo muchísimos gatitos. Y esto ha sido la tendencia del 2020 y ahora este año otra vez, que ha habido otro aumento más de gatos porque nos han traído camada y camada y camada y camada. Es decir, están muy encima de las colonias descontroladas y todas las que encuentran con camadas, pues entran en la protectora, ¿no? Esto es un poco el motivo por qué hay tantísimos más gatos, porque nos llegan casi todos de Progat, o la gran mayoría. Es positivo porque están trabajando para conseguir esterilizarlos y quitando gatitos no esterilizados de la calle, pero hasta que esto quede en un momento estable, pues pasarán unos cuantos años más. También ha habido, aquí tengo que decir también en Sabadell, un aumento en decomisos y se han encontrado varios síndromes de Noé en esta ciudad, que son animales en casas mal atendidas, mal cuidadas por personas que van acumulando animales sin cuidar de ellos, sin darles la higiene, la salud necesaria y la comida necesaria, y también sin haberlos esterilizado, y se han ido multiplicando y nos han entrado desde tres casas de síndrome de Noé, unos 26 gatos por un lado, 30 gatos por otro lado y unos cuantos más de otro sitio. O sea que son cosas que son a raíz de que se está actuando, ¿no? Que había mucho tiempo que no se actuaba, ahora se está actuando y quien no lo nota primero, pues la protectora, porque absorbe estos animales, ¿no?
S'ha notat, potser, i també això fa referència, no?, aquesta síndrome de Noé, que és d'acumulació d'animals, però de vegades amb unes condicions doncs, precàries, no? Aleshores, clar, això no sé si també pot anar relacionat amb aquesta situació de crisi profunda econòmica que tenim i si heu notat també altres conseqüències d'aquesta crisi econòmica. Ho dic perquè hi ha molta gent que té un animal de companyia i vol seguir fent-se encàrrec, però potser no pot també per un problema monetari, no? I això és una altra de les causes d'aquesta època.
Sí que se ha notado, sobretot a través del COVID, que hay mucha gente que ha perdido su trabajo y no pueden mantener sus perros o tienen que volver a vivir con sus padres y no saben qué hacer con ellos, ¿no? Tanto perros y gatos también. Y también a través del COVID, que hay gente que se ha muerto y se han quedado sus animales sin atención y la familia no se quiere hacer cargo, ¿no? Esas son consecuencias directas de la pandemia que nos está afectando y que nos llegan animales pues de particulares que han vivido siempre en casas y que ahora no pueden mantener o no tienen sitio donde irse con los animales.
Què demanaries en aquests casos a la gent que arriba en aquesta situació, que no es pot fer càrrec del seu animal, contactar directament amb vosaltres?
Bueno, yo normalmente intentamos derivarlos, que busquen en su entorno con sus familiares o sus amigos antes de traerlo a una protectora, porque muchas veces la gente piensa, no, en la protectora estarán bien. No están bien, están atendidos, están con comida, con un techo encima, pero tienen frío, ahora hace mucho frío, se tienen que pelear por la comida con otros animales, sobre todo gatos, se tienen que acostumbrar a convivir con muchos gatos y muchos gatos no toleran esto, se deprimen, se dejan ir. Entonces siempre intentamos, antes de que los traigan aquí, que lo puedan intentar colocar en otro sitio que estén un poco mejor, en una casa, ¿no? También ahora con el Ayuntamiento de Sabadell se está intentando a conseguir una sarsa de casas de acogida o montar una sarsa de acogidas para este tipo de animales, que quizás es durante un tiempo solamente que este animal necesita esto y que luego pueda volver con su dueño.
Recomaneu a través del vostre lloc web, que per cert podeu consultar, www.protectorasabadell.org, www.protectorasabadell.org, doneu alguns consells que estan força bé de cara als tenidors, als posseïdors d'animals de companyia, consells veterinaris, consells de comportament, com no saludar un gos, per exemple, també què fer en cas de viatges amb animals, la tinença d'animals potencialment perillosos, i també dueu a terme un programa que és el programa Els millors adoptants del món, que precisament fa referència a aquests gossos o a aquests gats que es consideren doncs, més desafavorits, no? Perquè la gent també, els que són vells, els que ja tenen doncs, més edat, els que no tenen aquelles condicions físiques ideals o no són els més macos, diguem-ne, perquè la gent pugui tenir-los i adoptar-los i, per tant, perquè aquests també puguin tenir sortida, oi?
Exacto, sobre todo entran todos los animales mayores de 10 años en este programa Els Millors Adoptants, es decir, que los damos en adopción con las mismas condiciones, es decir, esterilizado, vacunado, con el test de Leishmania en caso de perros y test de leucemia inmunodeficiente en caso de gatos, desparasitados y con el microchip puesto, pero en condiciones cero coste. Normalmente una adopción se cobra siempre el servicio veterinario, no se cobra nunca el animal, pero el servicio veterinario sí, con los que salen aquí, que son estos servicios que he mencionado, pero en caso de un animal mayor de 10 años es gratuito para favorecer que ellos puedan encontrar una casa. Si la persona dice, pues estoy dispuesta a darle en su última etapa de vida una casa, pues nosotros estamos encantados y lo queremos bonificar de esta manera.
Escolteu la Clàudia Matella, que és responsable de gestionar la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, a cavall, a la carretera de Sabadell a Caldes de Montbui, per ubicar-la físicament, i estem repassant una mica tota l'activitat d'aquesta protectora que ja ve de l'any 1979. Una tasca a nivell d'esforç tant en el tema de conscienciar contra l'abandonament com també en intentar millorar la presència i el benestar dels animals dins del refugi i també que la gent pugui adoptar els animals que són al refugi. En el cas de maltractaments, vosaltres no teniu competència i ho recalqueu, però sí que animeu a denunciar tots els casos que es produeixin o que s'adverteixin de maltractaments d'animals dins del municipi.
Sí, sí, nos llegan muchísimas llamadas de gente que dice, aquí veo un perro que está siempre en un balcón y no le atienden y está ladrando todas las noches o todos los días. Avisamos a la gente, tienen que hacer siempre una instancia al ayuntamiento o a la policía, porque es la autoridad competente en esos casos que tiene que hacer el control y ver si ese animal está censado, tiene todas sus necesidades básicas cubiertas. Y si la policía ve que no lo tienen, pues nos llaman a nosotros para hacer el decomiso. Y últimamente hay muchísimos decomisos. El año pasado eran creo que más de 70 y este año más o menos al estilo o más. Digamos, hay mucha más conciencia hoy en día. La gente observa, llama y nos avisan a nosotros. Entonces, si la persona no quiere, digamos, dar sus datos y tal, nosotros a través de nuestro directo contacto al ayuntamiento también avisamos a los responsables de bienestar animal y ellos se encargan de mandar una patrulla o de que alguien vaya a mirar este animal y en el momento que se decida que está bien como vive, pues actúan y avisan a nuestro servicio de recogida para que vayamos a buscar este animal. Luego, siempre suele empezar un proceso muy largo, porque esos decomisos no son de hoy a mañana. El animal se queda aquí, está un tiempo parado, digamos, hasta que el expediente se soluciona, ¿no? Porque a veces son expedientes penales, a veces son expedientes administrativos, pero en general siempre se intenta que el animal esté luego en mejores condiciones que antes, que no vuelva con el dueño si es un dueño irresponsable o que lo haya maltratado.
La tasca bàsica que s'encarrega de fer el refugi, i insistiu molt també, sobretot, en aquest temps que pot ser d'espera, d'animals abandonats, d'animals maltractats, etc etc, que teniu vosaltres, teniu el refugi. I teniu, per exemple, un pati de cadells, un pati per a gossos petits, un pati per a gossos grans, un pati per gats, un quiròfan, una sala de pre- i postoperatori, una sala de quarantena, també un cementiri d'animals, i la zona de visites escolars, no? I fins i tot també un bosc o un espai per passejar els gossos. Com aconseguiu, és a dir, creieu que amb aquestes instal·lacions és possible i de quina manera aconseguiu que aquests animals estiguin al màxim de bé possible? Perquè teniu també gent que segueix especialment doncs, si els gossos estan estressats o si tenen alguna problemàtica, no?
Sí, trabajamos con dos ejes. Uno es el personal contratado, porque hoy en día sin personal contratado no sería posible. Entonces tenemos trabajadores, tres en patios de perros y uno en patio de gatos y otro en cuarentenas, enfermerías, cachorros. Y luego tenemos equipo veterinario que está todos los días aquí, de lunes a sábado, pero de domingos no tenemos equipo veterinario. Si hay urgencias se tienen que llevar a una clínica externa. Entonces, los animales están atendidos en lo básico, comida, limpieza, salud, pero por suerte disponemos de un gran grupo, una gran base social de voluntarios que vienen y nos ayudan en diferentes equipos. Y eso es lo hace posible para que los animales puedan salir, que puedan estar en compañía con personas, socializarse y conocer a cómo funciona la relación con personas o con otros animales. Ah, perdón, y me he olvidado, nuestra etóloga, que tenemos una educadora canina que trabaja los perros que tienen más problemas de sociabilización con el equipo justamente de voluntarios de comportamiento para conseguir que pierdan miedos, que pierdan agresividades, que pierdan problemas de comportamiento con otros animales o con personas.
Per tant, una tasca fonamental, també. I no sé si en aquest sentit necessiteu ara mateix, i també és una oportunitat, no?, per demanar si és que necessiteu voluntaris, si és que necessiteu també ajuda d'altra mena per acabar de confegir tot aquest equip de gent.
Justamente ahora ha habido una nueva entrada de voluntarios. Hemos hecho una crida hace un mes para buscar nuevos voluntarios, porque durante el COVID, digamos, estábamos aquí paralizados, era la peor época porque faltaban voluntarios, nadie se podía desplazar, no podían salir los perros, no había gente en gatos, digamos, estaban los animales dejados solos con el tema de limpieza y comida, pero no había sociabilización y para ellos era una una falta grave de calidad de vida. Desde que han vuelto a abrir las puertas, pues han vuelto todas las actividades, pero no hemos incorporado nuevos voluntarios durante un tiempo porque como estaba todo con pinzas, pues no se sabía. Ahora sí que ha habido una nueva crisis, han incorporado voluntarios en muchos equipos que tenemos, como paseos, como equipos de canins, equipo de felins, actividades externas, y ahora mismo están formándose. Nosotros hacemos esto siempre en tandas, digamos, entran voluntarios nuevos, hay una tanda, y están formándose durante 2 meses, 3, con un tutor y con gente veterana, y cuando ellos ya están listos para hacerlo todo solo, pues ya empezamos a abrir nuevas convocatorias. Ahora mismo está cerrado la acogida de nuevos voluntarios hasta dentro de 2-3 meses, cuando ya los que han entrado ahora ya saben su trabajo y ya están, digamos, enseñados.
Ja estan preparats. També, per últim, m'agradaria fer referència a una tasca que és fonamental, que és la difusió, que vosaltres també feu a través de fires, per exemple, que també van quedar interrompudes durant el 2020, no? Però ara han tornat una altra vegada.
Les externes parades. En este caso, tenemos una suerte, disponemos de un parking muy grande y lo que sí que hicimos eran stands en nuestro propio parking, stands de información, stands de ventas para Sant Jordi, para Navidad, y la gente, que digamos, esa gente que nos conoce, simpatizantes, colaboradores, han venido aquí a ayudarnos, aunque no podíamos poner nada en sitios públicos, pero sí que nuestras instalaciones sí, y hemos tenido esta suerte poder hacer alguna actividad, no lo mismo que normalmente, pero digamos, ha habido un poco... poco de actividad, sí.
Després us destaquem també dues possibilitats també dins d'aquesta difusió, per exemple, directes que feu per mostrar gossos potencialment perillosos, directes a sí. Instagram, diria, que també és una iniciativa doncs, força divulgativa de cara a la ciutadania, perquè vegin que bé, que aquests gossos són normals, que tindran les seves característiques, però que també tothom els pot adoptar, i d'altra banda, sobretot la revista, que també editeu, la revista Petjades, que ja du 32 números i que es pot consultar també a través del web y que supongo que recomanas también, ¿no, Claudia?
Sí, tanto. Nuestra revista ya es como una reliquia que hoy en día pocas revistas se editan, pero la mantenemos todavía porque pensamos que nuestros socios y padrinos y gente de nuestro entorno les gusta tenerla en mano, verla. Ahora mismo estamos editando el número 33 y siempre es sobre pues, noticias de la protectora, del mundo animal. Colaboran periodistas solidarias y es bastante profesional a pesar de ser una revista gratuita. Y intentamos siempre sacar temas nuevos y hablar de lo que está pasando aquí en nuestra protectora. Y luego lo que has mencionado es una campaña para desestigmatizar los mal mencionados perros potencialmente peligrosos, los DPPs, que lamentablemente aquí hay muchos, tenemos casi 70, y cuesta mucho darlos en adopción porque la gente les tiene pues, manía o no quieren sacarse la licencia ni el seguro, lo ven complicado. Por suerte hemos conseguido dar muchos o buenos, hemos tenido buenas adopciones, pero todavía siguen muchos aquí. Y nuestro equipo de DPPs, que solo hay un equipo que se dedica a DPPs, es activo, muy activo y muy bueno porque hacen un vídeo siempre de 2 DPPs, luego hacen un directo desde el refugio para presentar cada perro individualmente para que se vea que no es ningún monstruo ni nada, sino lo presentan muy, muy bien. Y luego, 2 semanas después, esos 2 DPPs salen a pasear por Sabadell, en el Parc Catalunya, en el Esmacià, y es una forma de hacerlos visibles a posibles interesados, a adoptantes que puedan verlos antes en vídeos y decir, pues no me apetece ir al refugio, que hay mucho jaleo, pues los veo en el parque. Y así también es una forma de verlos más relajados y menos estresados. Y a nosotros nos va muy bien esta experiencia porque así sabemos, van bien en coche, cómo se comportan en exteriores, cómo se llevan con otros perros que se les cruzan. Es mucho input que nos facilita luego saber un poco más del animal. Y nuestro equipo es muy, muy activo, muy comprometido y estamos muy felices de tener este tipo de voluntario que ayuda en poder encontrar adoptantes a estos perros. Estamos esperando que la nueva ley que está el anteproyecto en marcha del gobierno, que esas razas se descataloguen y que haya un diferente control sobre estos perros a través de test, porque realmente es injusto para ellos y hacemos todo lo posible para conseguirles adoptantes.
La Llei Estatal de Benestar Animal, de la qual també parlarem, i que evidentment és una fita important dins del món de la protecció dels drets i del respecte als animals i a la natura en general. Una feinada la que fa l'associació La Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, amb qui també podeu contactar a través del següent telèfon, 937267227, 937267227, a través de la seva pàgina web, que és www.protectorasabadell.org, www.protectorasabadell.org. Clàudia Matella, enhorabona per la feina i gràcies també per haver intervingut.
Sí, muchas gracias. Solo mencionar, si queréis venir aquí, alguien quiere venir aquí, estamos abiertos cada día, de lunes a viernes por la tarde, ahora en invierno de 3 a 6, y fines de semana y festivos siempre de 10:30 a 1:30. Y no hay que pedir cita previa en esos momentos, no.
De moment encara no. Doncs queda dit i us convidem també, us hi emplacem. Moltes gràcies, Clàudia.
Muchas gracias por invitarnos y difundir nuestra labor. Muchas gracias.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la cantant italiana Anna Tatangelo, que continua sent una usual del Festival de San Remo. Ja l'ha guanyat dues vegades entre les moltes que s'ha presentat. Ha venut més d'un milió de discs i ha col·laborat amb el Walt Disney i ha fet tours per Canadà i Estats Units. També ha fet teatre i és molt activa a les xarxes perquè li agrada moltíssim la cuina, com a bona italiana que és. Fins i tot, gràcies a això, ha guanyat un guardó de 50.000 euros que va fer donació a l'Hospital Pediàtric Bambini di Gesù. Escoltem-la ara amb Le nostre anime di notte i la coneguda Dio come ti amo del Domenico Modugno, com sempre a la propera Si Déu vol.
Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza difendere più i nostri sbagli o sfidarci tra noi. E finirà così, è forse quello che vogliamo entrambi, ma lo capisco da come mi guardi che in fondo lo sai. Che mai potremmo perderci, e più ti guardo e più vedo la parte migliore di noi, ma ormai non serve illuderci, non c'è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai, le nostre anime di notte. Quante bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità. E adesso siamo qui, e siamo nudi per la prima volta, senza il timore di fare una scelta e poi non scegliere mai. Mai potremmo perderci, e più ti guardo e più bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai, le nostre anime di notte sono più limpide che mai, sono più limpide che mai.
esserci forti ed in fondo lo sai. Le nostre anime di notte non si perderanno mai. Dio, come ti amo. Non è possibile avere tra le braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra che odorano di vento. Noi due innamorati come nessuno. Così caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole, chi può cambiare l'amore? Così caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso il sole, chi può cambiare l'amore?
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Emma Thompson amb els animals i la natura. Emma Thompson, gran actriu britànica i guanyadora d'un Òscar, ha participat en diverses campanyes per demanar als delegats de les Nacions Unides mesures per la recuperació dels oceans. És una gran compromesa a la defensa de la natura i dels animals. Últimament ha estat participant en campanyes per denunciar com estan afectant les extraccions petrolíferes espècies tan emblemàtiques com l'os polar. Aquest ha estat per avui la Galeria de Famosos i Solidaris amb els animals i la natura.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Per afrontar els problemes de fons que no poden ser resolts per accions de països aïllats, és indispensable un consens mundial que porti, per exemple, a programar una agricultura sostenible i diversificada, a desenvolupar formes renovables i poc contaminants d'energia, a fomentar una major eficiència energètica, a promoure una gestió més adequada dels recursos forestals i marins, a assegurar a tothom l'accés a l'aigua potable. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs ens acomiadem, us emplacem per al proper programa del proper diumenge i us desitgem uns molt bons dies de festes nadalenques de part de tot l'equip que fa possible aquest espai, l'equip d'ONGada.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.